EmPodcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
Hola, benvingudes a un nou episodi de l'EmPodcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català. Aquest és l'episodi que fa número 15, el tercer de la segona temporada, i com sempre som els dos còmplices habituals, a l'Empordà, i tenim en Xavi Basurto. Hola, bon dia, Xavi.
Hola, bon dia. Pues sí, us saludem des de l'Empordà, i sóc en Xavi Basurto, del blog d'urgent.cat, i acá en Twitter, que som @urgemcat. I a l'altre costat hi tenim l'Albert Homs, des de Cerdanya. Hola, Albert.
Hola, des de la Baixa Cerdanya, sí, des d'un trosset petit que es diu la Batllia. Bé, jo sóc Albert Homs, sóc infermer d'urgències i emergències, @emermetpirineus a Twitter i a mastodon.cat, i també tinc un blog que és @emermetpirineus.eu. Com ja vam explicar en l'episodi anterior, crec, per aquesta nova temporada hem creat un grup de Telegram, que ja som uns quants, per anar compartint les nostres anades de pilota clíniques i de més. I per l'episodi d'avui tenim un tema que creiem que pot ser interessant. De fet, fins ara hem estat parlant de molt de temes clínics. En l'episodi passat vam parlar de qüestions més aviat operatives, i avui parlarem de quelcom que penso que és important també, que és de qüestions ètiques. Vinga, va, comencem. Bé, pel tema d'avui, en comptes de ser els pesats de sempre, tenim un convidat. Des de les Terres de Lleida ens acompanya l'Oriol Lloguero, metge del Servei d'Urgències de l'Hospital Arnau de Vilanova. Bon dia, Oriol. Si et vols presentar perquè els oients sàpiguen qui ets i a què et dediques.
Hola, bon dia. Jo sóc l'Oriol, sóc un metge de família que des que vaig acabar la residència està treballant al Servei d'Urgències de l'Arnau de Vilanova, d'aquí de Lleida, i que bé, estic implicat amb diferents temes ètics, i de fet sóc el coordinador del grup de treball de bioètica de la SOCMUE, de la Societat Catalana d'Urgències, i participo al grup d'ètica de la SEMES, no? I hem fet un parell de projectes de recerca sobre aspectes ètics, que moltes vegades doncs, la emergència fa que l'ètica quedi com en un segon moment, no? I el que sempre volem nosaltres és que cal fer la reflexió ètica abans, perquè quan tinguem el dilema ens agafi pensats, no? I que no tinguem el dubte en aquell moment, sinó que hem tingut temps quan estem tranquils i podem parlar de com ens agradaria que fossin determinades coses. Per tant, per això existeix aquest grup que va treballant i que té membres de tot Catalunya. I també sóc el president del Comitè d'Ètica Assistencial del nostre hospital, i on moltes vegades tenim dilemes que ens passen a les urgències.
Sí, si tens problemes ètics d'urgència, bastant. Ja hauries de veure. Bé, sí. Molt bé. La qüestió és que l'hem convidat perquè el desembre del 21, em sembla que era, vas publicar un article petit a la revista Emergencias, la revista de la Societat Espanyola de Medicina d'Emergències i no sé què més, que parlaves de la presència dels familiars durant la reanimació, quan els tenim molt, molt fotuders. I bueno, ens va semblar un tema interessant, perquè és quelcom... Potser els que fem extrahospitalària, que aquí tant el Xavi com jo en fem, això ja ho hem viscut d'una manera diferent que quan estàs a urgència. Però és quelcom que té el seu interès, especialment, suposo que ja ens aniràs explicant, no? D'on sorgeix aquesta idea d'escriure això?
Bé, sorgeix perquè...
Hi ha alguna cosa que hagi provocat l'escriure-ho?
No, el que sorgeix és d'un treball de final de grau d'una alumna de medicina que va preguntar a les persones que havien estat en una reanimació, els que havien sobreviscut, o als seus familiars, com havien viscut aquesta reanimació, no? Com ho trobaven, si realment ho veien bé, què podien fer, com podien... Si havien tingut alguna cosa que creien que podien millorar, no? I molts ens deien que algo que havia... Els que havien mort, sobretot, el que els havia incomodat era no saber què s'estava fent amb el seu familiar, no? És a dir, arribaven, es tancava una porta, em ficava a sala de reanimació, i quan se'n sortia era per dir que aquella persona pues, no s'havia pogut fer res, no? No dubtant de que no s'hagués fet el que tocava, sinó no podent-lo acompanyar en un moment que probablement era de sofriment i potser tancava un dol veient que s'estava fent tot el que es podia, no? Que això ja se creu i s'hi confia, no? Perquè tenim la sort de que la majoria de familiars confien. I sí que és veritat que parlant amb companys que fan extrahospitalària et diuen que quan has de fer una reanimació, jo vaig estar un temps fent també guàrdies d'extrahospitalària, no? I com que entens que l'entorn és molt difícil perquè és l'entorn del familiar, no? De la família, i tu allí fas el que pots, no? És a dir, si toca el terra, si toca amb un llit baix, amb un tercer, doncs fas una reanimació moltes vegades amb espectadors, no? I això doncs, no té cap més transcendència, es deia que el fer-ho a l'hospital, doncs per què no? No? És a dir, perquè si quan jo vinc amb el SEM o amb l'empresa que sigui a fer una reanimació a casa meva, puc veure-ho, perquè una vegada entre l'hospital hi ha aquest hermetisme. No? I era una cosa que els familiars valoraven i els preguntaven, a vostè li hagués agradat veure com va anar la reanimació del seu familiar? I la majoria et deia que sí. No? I per tant, això ens va fer pensar, ostres, doncs a lo millor és una cosa que ens hauríem de plantejar per fer-ho en un futur proper, no? I dir, per què no deixem veure o per què no fem sales de reanimació en les que pugui haver una finestra que si la família vol ho pugui veure, no? I buscant, sí que ens havia sortit doncs, que a París doncs, havia fet alguna iniciativa que havia estat positiva pels familiars, no tant pels professionals. No? Llavors, aquí és on havia el debat. No havia estat fàcil doncs, perquè el fet de que hagués la família podia fer que el professional es fiqués a la defensiva, es fiqués nerviós i no fes la seva feina tan bé com faria si sap que no està observat. No? Però, d'una altra banda, el fet de que ens pugui veure la família hagués pogut ser que això ens hagués fet que fossin millors, no? Com un control de qualitat, no? De dir, ostres, estan observant, doncs això és bo, continuem. I aquest és una mica el debat que vam voler reflectir perquè no sé si com a societat, com a col·lectiu, estem preparats per fer-ho.
Home, està molt bé perquè, almenys, quan si això ho veu fer-ho, què ho veu fer-ho durant el 2021, l'any passat?
No, això ho vam fer durant l'any del... Sí, durant el 20, perquè llavors vam poder fer l'estudi, es va presentar durant el 20,
val.
I llavors això és el que vam tenir, vam publicar el... Bueno, nosaltres havíem fet l'article doncs, a mitjans del 21 i finalment es va publicar el desembre.
No, està bé perquè que tots aquests temes més de pensar més ètics i de pensar de cara a no, la família o els acompanyants dels pacients, tot això durant la pandèmia ha sigut una cosa que almenys a molts ens ha preocupat bastant, no? No? Que entraven els pacients i no entrava ningú més i hi havia una falta de comunicació bastant important. I això pot ser un aspecte més, no? Que en plena pandèmia i que teníem aquests problemes, pues que també tenim aquests problemes habitualment i sempre, no? De les reanimacions i aquests malalts més crítics que no els deixem entrar mai de forma sistemàtica i això és, a més, és preocupant, saps?
I de fet, també, bueno, pensant en... posant-me a pensar en les vegades que en els siderals que ens hem anat trobant al llarg de la vida. No? És a dir, amb la pandèmia hi ha hagut aquest dany moral als sanitaris d'haver d'activar d'allò que no has entrenat, que no t'han ensenyat mai, d'estratègies de comunicació múltiples per donar notícies horroroses i de trobar-te a fer coses que no et pensaves que faries a la vida. No? I després els que hem tingut la desgràcia de patir-ho familiarment, també a la inversa. I aquesta sensació de desempar absoluta que tens quan tens el teu familiar por ahí i no saps res. D'una banda, en el meu cas, que jo tinc les dues vessants, a mi el meu pare va morir de Covid durant les, no sé quina de les moltes onades de la pandèmia. D'una banda, et trobes la teva part professional, no? De que, hòstia, tens clients que que estan sols i que poden estar més o menys malament i que tu fas d'enllaç amb la família. I de l'altra, la sensació de familiar de no saber res. I ha estat terrible. O sigui, hòstia, encara més mèrit que s'hagi pogut fer això durant... Bueno, potser s'ha pogut fer perquè durant la pandèmia això ens ha sorgit i ens ha apretat. El que comentaves dels professionals no satisfets o de la por dels professionals, ho entenc i suposo que també ho he viscut. El que em pregunto és fins a quin punt no hi té a veure el fet de que, a diferència de l'electrohospitalària, que els equips són molt més reduïts, i que l'estratègia de comunicació ja l'has d'haver entrenat abans i que segurament quan entra algú nou al teu equip hi ha pactes amb de nou tot l'equip, les estratègies de comunicació adequades, allò típic de aquí mai falta res, sempre suggerim una alternativa. No tenim nolotil, no prefereixes paracetamol com a estratègia comunicativa d'aquestes amb... O la frase típica, això penso que ve més de la seguretat, no? És a dir, quan et mires el company i dius hem de sortir d'aquí amb una cara psicòpata, que és la senyal de que no és segur i que has de marxar, que a l'hospital això no ha passat mai, jo no ho recordo. Estratègies de comunicació interequip és una... No sé vosaltres, jo no he entrenat en la vida.
Ho estem treballant, no? I de fet és un dels problemes que moltes vegades, és a dir, també hem de pensar doncs, que les reanimacions moltes vegades que és un lloc on s'aprèn molt, doncs moltes vegades entren els metges que atenen, el resident que ha d'aprendre, hi ha tot el personal d'infermeria, hi ha auxiliars, depèn de la gravetat de la reanimació, es doble la gent doncs, perquè fan falta moltes mans, I sí que estem treballant, no?, de que potser hi ha d'haver equips de reanimació per precisament controlar aquestes estratègies comunicatives, no? I hi ha vegades que les reanimacions surten, però quan tu les veus, és un guirigall d'aquí cap allà, fica aquesta medicació, jo la fico tal, que sempre normalment hi ha un líder que organitza, però si tu ho veguessis des de fora, veuries que allò és un descontrol, no? Que en aquell caos hi ha un ordre i una lògica que fa que la cosa funcioni, no? Però si no funciona, no és per culpa del caos moltes vegades, no? Sinó simplement perquè aquell pacient doncs no és recuperable. Però això, si la família veu caos i que no va bé, probablement no ho atribuirà a això i no a una causa irreversible que pot haver passat, no? Llavors, per això ens ho preguntàvem, de que, bueno, no és el mateix contra un equip de 3 persones o de 4 que pot anar a un hospital que es coneixen, que a vegades amb una reanimació en què pot haver un metge que no coneix les infermeres, doncs perquè aquella tarda les infermeres són d'una altra àrea que han vingut allí, perquè moltes vegades no coneix el resident, no saben, no ha treballat fins ara amb equip amb aquesta situació, pot ser una reanimació d'una persona jove o d'una persona gran, que també pot influir, no? I per tant, tots aquests factors, de moment no els controlem i el millor és que quedi darrere de la porta, no? S'ha fet tot i realment s'ha fet tot, no s'ha fet, no com a crítica, no? Sinó que potser seria una manera de dir, ostres, hi ha un control de qualitat perquè estan veient el que estem fent, no? I llavors, quan es veu, ningú es planteja cap dubte, no? Segur que toca, evidentment, i a vegades pot haver errors, sol faltaria, però tenim una soltura que d'aquí no passe, no? Perquè hi ha tota aquesta gent, que potser s'ha de regular que no entrin 20 persones en una reanimació, entre les que toquen, no? I llavors aquest era una mica el debat que sorgia d'utilitzar-ho com a mesura de control de qualitat perquè el metge també sigui segur i es demostri quan es fa bé, també, no?
Perquè així, arribant a la... si comencéssim pel final, vosaltres veu poder, per el que veu fer de recerca, veu poder arribar a unes conclusions de dir, pues sí, és millor que entrin els acompanyants sempre o només en unes determinades moments o amb unes determinades característiques, o no podem dir clarament què és millor i què és pitjor?
No, el que vam recomanar és que s'havia d'oferir la possibilitat de fer-ho, no? És a dir, perquè la majoria de gent sí que li hagués agradat. Tampoc sé si és veritat que nosaltres vam fer les preguntes de les persones que havien mort durant l'any anterior, no? És a dir, vam agafar, doncs, això, crec que de maig a maig, doncs, des del maig del 19 fins al maig del 20, no? Clar, si a tu et pregunten d'algo que va passar fa 3 o 4 mesos, ho veus d'una manera diferent, no? I potser quan has fet la reflexió dius, ostres, sí que m'ha agradat, no? Però potser quan arriba un tràfic, no?, amb la sang, el jaleo, potser no ho voldries veure, no? Jo crec que la majoria no voldria veure-ho, perquè no són situacions que són agradables, hi ha molt moviment, no pots fer res perquè sí que no hi pots intervenir ni veure-ho, no? I veure potser el patiment d'una persona, tot el que genera i des de darrere d'un vidre, doncs sí que et pot ajudar, però si és molt traumàtic potser encara et va pitjor. No ho sé, i això és un debat que és on va quedar que la gent oferir-ho seria positiu, no? Perquè crec que un 60% va dir que els hagués agradat poder-ho veure, però potser hi ha el viatge de que no eren persones que ho havien patit recentment, no? Sinó quan tu penses, ostres, doncs fa un any, doncs sí que m'hagués agradat. Però en aquella situació, realment, tu haguessis volgut veure el que estava passant al teu familiar en aquell moment? Sí. O saps perquè hi ha gent que dius que no el puc veure patir? Ostres, doncs no entris a veure una reanimació. No perquè pateixi, sinó per tot el que genera amb un vies analítiques com el treuen la roba, fiquen el leco, pum, 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 pum. Hi ha tota una sèrie de procediments que moltes vegades, generalment el pacient no se'n dona compte, no? Però vist des de fora, amb una persona no sanitària, li pot semblar una salvatjada, no? Llavors, i per què fan això? I què és el que passa? No? Llavors, havia aquest debat de quines havien de deixar veure, totes, les que són netes, les que no són netes, qualsevol, bueno, i que evidentment, doncs que quan una persona neix, doncs sempre està acompanyada, no? Però una persona quan en aquell moment de morir, doncs està sola, no? Llavors, això també moltes vegades ho deia molta gent, no? Veure que ell tingués la sensació de que estava sol en una sala, és a dir, creia més angoixa al familiar que probablement al pacient en aquell moment, no? Encara que només sigui saber veure-li que si ell estigués conscient i posant-li la teva família està aquí, no? Que això potser amb algú hagués ajudat també a estar més tranquil. Però crec que és un camp per explorar i, de fet, crec que hi ha algun projecte de recerca que s'està començant a fer en aquest camp, en aquest àmbit, per veure si realment és possible o realment no s'ha de fer, Però, bueno, crec que són coses que hem d'anar madurant com a societat, no? I que moltes vegades en la protecció que fem cap al pacient, la sobreprotecció, a vegades també ens sobreprotegim nosaltres, no? Llavors, doncs, bueno, és un debat que crec que és interessant que puguem tenir.
Perquè ara pensava, si en comptes de fer servir aquesta valoració subjectiva del familiar, hi ha algun... Pensava que potser hi ha alguna forma més o no tan subjectiva de valorar-ho. Per exemple, l'estrès postraumàtic o els dols disfuncionals dels familiars davant de...
Sí, nosaltres vam preguntar quants havien tingut un dol patològic o si havien tingut algun problema i cap, perquè realment la mitja dels pacients que s'havien mort era de 79 anys, no? I la majoria pues, assumien doncs, que bueno, era llei de vida, sí que potser no tocava i potser haguessin pogut ser 5-10 anys més tard, però realment les dues traumàtiques que havia hagut més doncs, havien dit que no ho volien veure. No? Llavors, doncs, hi era més per aquest fet de l'acompanyament, de dir que sapiguessin que estàvem allí. Escala subjectiva, claro, és molt difícil perquè realment si és una reanimació que dura una hora o tres quarts d'hora, fins ara no hi és. Quina escala podem fer, com els impacte que els deixa de fer, com ho veurien i s'hauria de provar, no? És a dir, per veure si els provoca estrès, doncs haurien de veure la reanimació, no? I de moment la majoria d'hospitals no estan preparats perquè el pacient, el familiar pugui estar allí. De fet, molestaria moltes vegades perquè s'ha d'anar cap aquí, cap allà, a buscar aquesta medicació que està a la nevera, porta el suero, vull dir que és una mica més complex.
Jo, si m'ho preguntessin a mi, jo et diria, ostres, com a professional sí que me sentiria en... Una cosa és, per exemple, una reanimació cardiopulmonar, les coses estan molt clares, el que has de fer i el que no, i sí que poden haver-hi dubtes i coses d'aquestes, però és bastant més clar quin procediment has de fer i seguir l'algoritme i poc... Jo penso que de cara al pacient... pot tindre, de cara a la família, pot tindre la sensació que les coses s'estan fent amb normalitat i professionalment, i però clar, si no és una, no, això, amb un xoc hemorràgic o un asmàtic greu o un edema agut a pulmó o el que sigui, clar, això ja és més complicat i potser el professional sí que no sé, que canviessin molt les coses i anessin fent molta formació i molta conscienciació, sí que se pot sentir cohibit i potser la teva, no, disponibilitat mental pel cas es pot veure una mica enterbolida per la presència de, no ho sé, d'un que t'està com valorant si això es fa bé o no es fa bé. No ho sé, eh? I per tant, a nivell del benefici pel pacient, i, ostres, penso que s'hauria de tenir molt clar de si és beneficiós pel pacient o no. I això és difícil de comprovar-ho, suposo, clar. No ho sé.
Bueno, fins ara no hi és, no? I per tant, bueno, no sé si realment ho hem de fer o no ho hem de fer, eh? Llavors, això era una mica... Jo també esperava que algú em contestés a l'article, no? Saps que a vegades pot haver una rèplica d'algú que cregui i no, de moment no l'hem tingut, no? Llavors, inclús si es podia plantejar en algun dels congressos... De fet, en un congrés... Jo m'ho he començat a preguntar perquè al congrés de la SOCMUE de Reus algú va explicar, no?, que la RCP... m'havia estat presenciada i que això demostrava que era positiu, no? Perquè com que és un procediment tan estructurat, doncs no diria que dona bo, però tu veus que pam, pare, canvia, 3 minuts, aquesta medicació, continuem, xoc, no toque, pam, dius, ostres, la situació està controlada, no? Però què passa en aquests malalts que, com deies, entren d'una manera, s'inestabilitzen, no ho saben, o és un malalt molt traumàtic, no? Que ha sigut un accident, un atropellat, que ha sigut un tret... Què fem amb aquests mals que al marge ja del patiment derivat de que el que ha provocat és el patiment que està, pot generar el veure la reanimació d'aquests tipus, no? O un padrí o una persona que potser està bé i en aquell moment s'inestabilitza, ja sigui per un xoc sèptic, per un ictus hemorràgic, que s'ha d'intubar, que decideixes, doncs, que són situacions bastant més difícils en les que sí que normalment també ho tenim molt clar el que pot passar, però que també tenen aquest grau de traumatisme associat a la situació, no?
Sí. I l'altre seria que en el sapiguer el que pot pensar el pacient, no? El pacient que no estigui aturat, lògicament, o que estigui en una situació greu o crítica, sí que molts poden estar capacitats per poder decidir si vol que entri la seva dona, la seva filla, el seu no sé què, en moments. Vull dir que també s'ha de tindre en compte el que digui el pacient, si pot dir-ho, clar.
Sí, vull dir que és una mica... Jo crec que si la majoria et digués... Quan a vegades nosaltres fem una cardioversió elèctrica, que és un procediment supercontrolat que fem molt sovint, sí. Moltes vegades la gent et pregunta, pot venir algú? I dius, no, ens l'emportem en una sala i el tornem, no? Com la majoria de procediments invasius o complexes que es fan a l'hospital, eh? És a dir, no tothom veu com te fan una colonoscòpia o una gastroscòpia. Llavors sí que és veritat que a lo millor, no?, començant amb procediments que són molt establerts perquè la persona... en aquelles sales fredes en el que t'adormiran, en el que et faran una descàrrega i et despertaràs, doncs potser estaria bé que siguis acompanyat, o és millor que no, no? Perquè quin benefici té el pacient? Saber que està acompanyat? Bueno, està acompanyat pel personal i en aquest moment procediments que són molt curts, doncs tampoc li servirà de res perquè ja estarà sedat i per tant no se'n donarà compte, no? I per la família és
Sí.
beneficiós veure com s'adorm? Bueno, tampoc crec que és algo que pugui aportar-li massa cosa, no? Si no pateix i està en una sala, doncs li estan fent la prova i quan surti i despertarà estarà al seu costat, no? O a lo millor quan es farà el despertar després de la sedació per fer la cardioversió, doncs és en aquell moment que potser sí que hauria d'haver un familiar, no? És a dir, que quan tu et despertis després d'haver-te fet aquell procediment, doncs que estiguis amb algú conegut que et digui tot bé, no? Bueno, potser no cal el procediment en si, sinó en el moment en què diem, hem acabat, comencem el despertar, no? Doncs aquí ja pot venir el teu familiar a acompanyar-te.
Ara que comentes això
Vale.
d'acompanyar, penso que potser això que estem parlant ara, no? De la voluntat, o sigui, aquesta idea dels familiars que els hagués agradat veure, o potser aquesta opinió dels familiars de voler estar acompanyats. No sé fins a quin punt això no es podria, no, anava a dir resoldre, no sé què és, no? Es podria suplir simplement amb el fet que hi hagués personal dedicat a acompanyar.
També.
O sigui, que dedicar un sanitari a acompanyar la família i el pacient o, bueno, que correspongui en cada moment, no?
Sí, o fins i tot s'havia pensat que hi hagués una càmera que ho gravés, no? I la família ho veiés en una sala a part per no molestar, no? És a dir, si vostè va veure la reanimació, no? Doncs estava aquí, no? Pot veure com ho estan fent. Però clar, sembla com és molt espectacle, no? Com a vegades pot ser molt gore, depèn del que tu has de veure, no? Llavors, quina finalitat té gravar-ho per ensenyar-ho o retransmetre-ho en aquell moment? Quin benefici pot tenir? I la veritat és que és aquí on hi ha els dos llocs, no? Ho deixem veure tot i sobretot saber quin benefici pot treure la família i si està el pacient sobreviu, doncs el pacient, i també quin benefici podem treure els professionals o quin perjudici podem tenir si es passa, no? Que és l'altra part del debat.
Això també, clar, quin perjudici? És a dir, amb això, amb la presència de familiars a les reanimacions, s'ha vist si això fa que hi hagi més demandes o a nivell legal estiguis més exposat o menys?
Bueno, la veritat és que amb un estudi que sí que havien fet, sí que es mostrava de que realment el professional tenia por, però no hi havia doncs més demandes, no? És a dir, perquè generalment el que va provar és un problema de comunicació, com bé deies, i d'acompanyament, no? Si tu fas un bon acompanyament a la família i al pacient, generalment després no hi ha demanda, no? Perquè tothom entén doncs, que hi ha situacions que són irreversibles. Hem fet el que hem pogut, hem acompanyat, has acompanyat, s'ha fet fins on hem arribat i al final no ha sortit, no? No dona problema. Si ho veguessin, si tu, ells ja es veu, no? Si tu has fet el que tu has pogut, és més la por que tenien els professionals que no després traduït a nivell de demandes, no? És a dir, el professional tenia molta por de que si ho he fet malament i m'equivoco, la família no identificada, com tu dius, no? Si en vez de demanar adrenalina has demanat una altra cosa o has canviat l'ordre, tampoc no crec que això sigui el que ho acabi provocant i la família no se'n donaria compte, no? Però sí que si tu ho expliques bé i l'acompanyes, és igual que et veguin que no. O a lo millor dius, no, l'important és ficar algú que acompanyi aquesta família mentre està fent la reanimació, que pugui resoldre els dubtes que puguin sorgir-li a la família. I ara què li estan fent? Què estan fent exactament? No? Que a lo millor aquest seria una figura, més que deixant-te la família, doncs ser una persona que expliqui, doncs mira, li estan fent una reanimació que el que suposa és li fem això, li fem l'altre, li suposarà aquesta medicació que li ficaran, pararà el cor, reanimaran, no saben si respondrà, i que pugui respondre les preguntes que li pugui sorgir a la família en aquell moment.
Sí, però això, aquesta figura que sí que seria superimportant, tampoc és fàcil de tenir-la sempre, no?
No,
Urgències,
no.
alguna persona que tampoc pot ser qualsevol, ha de ser algú que tingui una sèrie, una mica de mà esquerra i una mica d'empatia i una mica de formació per poder explicar això en aquells moments de forma correcta en els acompanyants. Vull dir que no és fàcil tindre una persona amb aquestes capacitats sempre, de més a més, dels que ja hi som. Vull dir, no, no
Exacte,
és fàcil. Clar,
sí.
això li dius, si li demanes al gerent et dirà que té altres preferències, clar.
Claro. Bueno, jo crec que potser serà un canvi, perquè també és veritat que el que vam veure és que la gent gran, més gran, no tenia necessitat de saber, confiava, no? És a dir,
Sí.
bueno, no necessito veure-ho perquè la veritat és que ja sé que han fet el que han pogut i moltes vegades el pacient també prefereix no saber tant, és a dir, moltes vegades creiem que el pacient vol saber molt tot detall i potser en les generacions més grans hi ha aquest component, no diré de màgia, no? Però sinó de confiança en el bon fer dels professionals, no? I que confien en el que s'està fent i no necessitem veure com estan pegant cops al tòrax i ficant medicació per creure que han fet tot el que han pogut, no?
Sí.
Potser les generacions més joves necessiten potser aquesta explicació o no tenen tanta confiança en el sistema i, per tant, ho han de veure per creure. No? Llavors, aquest component de potser de confiança gairebé cega en els professionals que potser tenien generacions anteriors, ara no ho tenen, no? I, per tant, doncs sempre parlem del consentiment i tota la informació i nosaltres moltes vegades a Ètica parlem de que s'ha de donar la informació que el pacient pugui assumir.
Sí.
No? És a dir, no dir-ho tot, sinó que pot assumir en aquell moment i potser les familiars en aquell moment no poden assumir aquella informació visual que és veure el teu familiar tombat amb una camilla ple de tubos i un senyor al costat que li està pegant cops mentre el massatge o que ha de ficar una via o que li estira el coll per intubar, bueno, que sembli un nino, no? Per tant, és algo que potser les noves generacions en reclamaran, però sí que veiem que les persones més grans no necessitaven això per poder fer un bon dol, no? Perquè hi confiaven. I com que hi ha aquest, com dèiem, no? Aquest canvi potser de confiança en el sistema i en els professionals que també està canviant, doncs potser això era una de les causes de que ens plantegessin que ens haguessin de veure per veure que havíem de fer tot el que creiem que s'havia de fer, no?
Uh-huh. Ara que has parlat del gerent,
val.
Que estimo molt el gerent, jo. Em porta una altra reflexió, no? És fins a quin punt el fet de... Bé, això, precisament un dels gerents que tenia parlava de l'efecte llibreta, no? I el fet de saber que hi ha algú amb una llibreta apuntant coses fa que el comportament del, en aquest cas, dels professionals sigui diferent. No? Clar, jo penso, si tu saps que seràs avaluat, implica que... Bueno, implica una sèrie de coses. Evidentment et posaràs més nerviós, baixaràs el nivell del teu entrenament, no? Sota pressió baixes el nivell del teu entrenament. I això potser és positiu. És a dir, potser ens obligaria a no deixar que tothom faci de tot. Ens obligaria a entrenar les coses abans de fer-les. Jo que un Xavi alguna vegada havia parlat de la seguretat, no? És a dir, a l'aviació la seguretat és quelcom prínceps va primer,
sí.
Però és que els pilots van a l'avió. I si la caguen, es palmen. Aquí doncs, seria l'equivalent, no? És a dir, compte que hi ha una llibreta que et vigila. Fes-ho bé. No sé si això s'ha mirat o no s'ha mirat, però és una arma d'aquestes de doble fil. D'una banda pot ser positiu, d'altra pot ser terriblement dramàtic.
És el que es deia, precisament, de que potser podria servir com a criteri de qualitat, no? T'estan avaluant contínuament, com quan anem a aquests cursos per acreditar la RCP, no? De que hi ha unes simulacions en les que hi ha tot un equip que t'avalua de com ho fas, doncs seria, per tal extrem, no? Que t'avaluï el propi usuari més interessat. Però també quan vam escriure, vam parlar molt del codi de Hollywood o quan es fa aquestes reanimacions que no tenen finalitat, sinó que es fan moltes vegades perquè la família pensi que s'ha fet una reanimació, no? És a dir, moltes vegades aquell pacient que arriba mort o en situació ja quasi exitus perquè han arribat in extremis a l'hospital i la família pensa que encara hi ha alguna opció a fer, no? Doncs hi ha llocs que diuen, no, simulem una reanimació durant 10 minuts, no? Perquè el xoc per la família els doni temps d'arribar a tots, assumir que estem fent tot el possible, no? I que en 10 minuts els direm sí. De que no ha funcionat, no? Per evitar que s'ha mort per la carretera o que ha arribat malament. I, clar, en aquestes situacions això no es podria fer, no? Perquè què farem? Fer un teatre amb un pacient que potser ja no hi és, no? Que també ens porta a reflexionar de que realment si això és necessari o no per gestionar un dol, no? Però que sí que s'havia vist nosaltres a les classes d'ètica moltes vegades expliquem, no? De que aquest pacient, doncs, de molts anys s'ha mort i no arriba la família, que estem fent? Intenteu-lo aguantar fins al final i moltes vegades l'aguantar és connectar-li l'oxigen i potser fer unes maniobres de ressuscitació molt light perquè saps que allò no porta cap lloc i que és allargar una agonia, però que si hi hagués una família allí, doncs, no potser no ho podries fer, no? O acabaries fent iatrogènia, que és fer una reanimació amb una persona que ja no caldria perquè t'estan vigilant, no?
Uh-huh. Sí, sí.
Dóna per molts debats, no? Quan ho obres.
La veritat és que és un tema de pensar. En els temps que corren està bé que no tot sigui cops de tuit i puguem pensar bastant. No sé si hi ha alguna cosa més que puguem reflexionar més enllà de, bueno, haver compartit les opinions i les idees que tenim, no? Si és possible que ens falti alguna cosa a parlar d'aquest tema.
Bueno, jo crec que hem fet un bon repàs de quina és la situació, no? Quins són els pros i contres i que jo crec que hem de començar a parlar-ho perquè, com dèiem, Jo crec que els pacients estan canviant, no? I per tant tindran altres prioritats amb la relació metge-pacient, el model està canviant completament, hi ha un empoderament molt important dels pacients i aquestes situacions tard o d'hora arribaran, no? I per tant, com dèiem sempre amb ètica, si això ho podem tenir pensat abans de que ens agafi el problema, doncs segur amb un debat sossegat, no? I així amb un congrés o amb una jornada de què realment estem preparats, volem fer-ho o no volem fer, doncs segur que si en algun moment amb uns 5, 10 anys això es pogués produir o un 15, doncs ja tinguéssim aquesta reflexió ètica i filosòfica i científica, no? De que dèiem de que com a control de qualitat això ho poguéssim tenir fet.
Mm. Sí, sí. Jo així, de sensacions, jo diria que me sembla que hauria de ser pels pacients o pels familiars que ho vulguin veure i si ells ho necessiten i tal, segurament deu ser beneficiós. I després també diria, el sentit comú me diria de no ser tan taxatiu, de dir que no entrin mai o que hi entrin des del primer moment els pacients, els familiars. Vull dir que potser, si tu tens una reanimació, doncs els primers 5 minuts en què estàs organitzant i que la gent s'està posant al seu lloc i veus si és un xoc sèptic o és un hemorràgic o no sé què i te fas una pel·lícula i ja saps per on te van els tiros, doncs després entres, deixes entrar la família si volen entrar, no? No des del principi, perquè sí que potser veuran un caos total que no sabran si ens estem tirant els pats pel cap o estem pel malalt. I no sé, jo, a mi és el que em passa, que potser el malalt no deixem entrar a la família fins que gairebé el pacient ha deixat de respirar i tampoc és el... No? Amb un compromís entremig jo penso que seria el més beneficiós, no? Pel sentit comú me diu això, no sé si seria així a la realitat, però bueno, no ho sé. Aviam, si seguiu fent alguna... No? Si teniu pensat fer alguna recerca més o teniu pensat fer alguna
ara
cosa...
Ara estem treballant això, eh? La veritat és que també col·laboro amb el grup d'urgències de la CAMFIC i ara estem pensant en algun projecte en aquesta línia, a veure quin surt i si surt, doncs ja us ho compartirem.
Doncs quedem emplaçats a quan surti i tornar-ne a parlar.
Vinga.
Molt bé, moltes gràcies, Oriol. Penso que ha estat molt interessant. Hem pensat... de veritat que fa falta en els temps que corren reflexionar sobre les coses.
Sí, home, sí, ja, que aquests aspectes ètics que de vegades sempre els deixem una miqueta pel final, doncs ja està bé reflexionar-hi tant, està molt bé. Moltes gràcies, Oriol.
A vosaltres.
I passem ara a la nostra secció Lletra Ferida, l'Urgent Mot. Què tens per avui, Xavi?
Sí, doncs em volia continuar amb el cicle aquest que fèiem de termes del cos humà, d'anatomia. Aviam si podíem dir el mateix que diem habitualment, però bueno, si hi ha algun terme més adequat o més aconsellat pel terrencat, doncs mira, no costa res canviar-los una miqueta i dir-ho de forma correcta. Almenys, la intenció és almenys a l'hora d'escriure-ho, que sigui més correcte, no? L'hora del llenguatge verbal, que és més tolerable i és més lliure, no passa res, però si hem d'escriure un document oficial, almenys fer-ho una miqueta millor. Una recomanació, per exemple, que em sembla que no l'havíem dit, que ja sé que és de lògica, però ho recordo, el tema de l'orella i l'oïda. Quan parlem d'oïda estem parlant del sentit que tenim per percebre els sons. Vale, en canvi, hem de parlar de l'orella externa, l'orella mitjana i l'orella interna, que és l'òrgan de l'audició. Vale, això ja queda clar, però bueno, ho recordo la diferència entre orella i oïda. Menys conegut és el terme del perineu. En lloc de dir-ne periné, jo sempre n'havia dit el periné, doncs si ho has d'escriure de forma correcta, doncs millor dir-ne el perineu. La fractura del penyal, val? Sempre havien dit el penyasco del temporal, que diem així adaptat al castellà, és el penyasco del temporal, en català en diem el penyal. És una fractura de la base del crani que afecta la porció petrosa de l'os temporal. Això és la fractura del penyal.
Aquesta és la que fa allò els ulls de mapatge, els ulls d'os rentador?
Exacte, sí, sí. Sí, sí, sí. És el signe així que veiem al cap de poques hores. Pues has de pensar en una fractura de la base del crani i concretament de la porció petrosa, és la fractura del penyal. Què més?
Que per cert, aprofito un segon, eh?
Sí,
aprofito.
Sí. Què passa?
No li poséssim mai res pel nas, eh? Sonda nasogàstrica amb una sospita de fractura
en
crani.
Sí.
Mai.
Exacte.
Després, algun dia podem explicar per què, però de moment quedem-nos amb això.
Exacte, sí. Millor que no li posem res. Què més? La polpa del dit, vale? També en podem dir el polpís o tou del dit, vale? Però no polpell. Val? El terme més, el terme preferit pel TERMCAT és polpa del dit, vale? No polpell. Després, hi ha fractures que afecten la part superior de la tíbia, que sempre jo no havia sentit dir la meseta tibial, doncs en la forma correcta és el replà tibial. També en podem dir planell tibial, però la forma recomanada és replà tibial. Què més? Després parlem del septe nasal, una forma més popular també en podem dir l'envà nasal. Però bueno, el terme correcte és el septe nasal. Vale? L'envà i el tabic poder no serien... El tabic seria més un castellanisme. La forma correcta que ens recomana el TERMCAT és el septe nasal. No? Quan algú té una fractura, no?, dels ossos propis del nas, li has de mirar el septe perquè no tingui un hematoma, que això sí que després pot complicar-se i fer una necrosi, doncs el que estàs mirant és el septe nasal. I ja ens en quedarien res, 4 o 5 termes així relacionats amb anatomia que hem anat repassant en el diccionari d'Urgent Mot. Però bueno, deixem la resta per als següents episodis, si et sembla, Albert.
Perfecte, sí, sí. Bé, i jo tinc, si recordeu de l'episodi anterior, jo tenia un dubte de plans anatòmics. No sabia si el pla que separa, que parteix l'humà entre dalt i baix, si se'n deia transvers o transversal. Els senyors del TERMCAT ho tenien les dues excepcions. Bueno, vaig fer la consulta i m'han contestat bastant ràpid, tot sigui dit.
Sí.
I resulta que la recomanació és que anem de dir del pla transversal. Que això del pla transvers, que ja ho he arreglat. Que no, que el pla transversal és com anem de dir. És a dir, el pla transversal tenim les persones la part de dalt i la part de baix. D'acord? Re de pla transvers. Pla transversal.
Pla transversal. D'acord. Això és quan mires una tomografia, no? Que mires no? Que vas mirant les imatges, que normalment d'entrada ho veus amb el pla transversal, no?
Exacte, els talls són transversals. Els clàssics, perquè després, bueno, no sé a casa teva, però a casa meva tinc uns tècnics que foten unes virgueries i reconstruccions 3D i coses que penses, mare de Déu, mare de Déu, quins temps que ens toca viure.
Sí, 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 sí. Sí, sí, nosaltres també ens ho fan això. Molt bé.
Molt bé. Doncs vinga, va, anem a les recomanacions.
Doncs mira, jo volia avui recomanar... Dius un parell... Bé, un parell no, és una conta de Twitter que jo intento seguir sempre que puc i ja hi tinc posada una que m'enviïn notificacions. I és una conta de Twitter d'una farmacèutica dels Estats Units, de Califòrnia, que es dedica, allà es veu que hi ha farmacèutics que estan, el farmacèutic hospitalari, doncs tenen una secció que es dedica només a les urgències. Vale? Deuen ser urgències molt, molt grans i que tenen gran volum de pacients, etc. i molts recursos. Doncs hi ha no hi és que hi hagi un farmacèutic o diversos a l'hospital, sinó que tenen un farmacèutic dedicat a les urgències. I quan la gent té dubtes, no?, de bombes, de dosificacions, de contraindicacions, etc., doncs tenen el seu farmacèutic de referència i el truquen, baixa i s'ho mira i els hi diu el què. Doncs una d'aquestes és una conta de Twitter, exactament com se diu, és una noia, no sé exactament com se diu, però el conta de Twitter és Sheila, Sheila Pharma D. Val? Ja us ho posarem en la web del podcast, ja us ho posarem, però bueno, és arroba Sheila Pharma i acaba amb una amb delta, amb una D majúscula. Aleshores, aquesta farmacèutica hospitalària que treballa especialitzada en urgències, la gràcia que té, almenys que nosaltres puguem aprofitar-ne a través del Twitter, és que ella té molts, constantment té estudiants de farmàcia i residents de farmàcia hospitalària en el seu càrrec, i una de les coses que els hi fa fer és que al final de la seva rotació per urgències, tots aquests estudiants i aquests residents han de fer un resum en forma d'una infografia que la fan normalment amb una taula d'aquestes vileda o com se digui, que poden escriure amb un rotulador que s'esborra i tal. Els hi fa fer un resum, bueno, un resum no, alguna cosa interessant que hagin après durant la rotació. I bueno, després ell els hi corregeix, els hi supervisa i la veritat és que els hi queda com un resum en forma d'infografia d'algun tema concret, d'urgències i molt relacionat amb fàrmacs, que jo me'ls miro habitualment i són molt interessants. I parlen de tema de temes que nosaltres habitualment tractem, no? De les emergències hipertensives, de quin fàrmacs hem de donar, de les anticoagulacions, dels estats epilèptics, Bueno, temes de que en patologia hi ha molta medicació entremig i que de vegades dubtem dosis i, altre, bueno, i dubtem amb aquests aspectes més farmacològics, doncs tots els residents que passen per ella i estudiants pues, fan un petit, això, una petita infografia i clar, ells ho pengen en el Twitter i nosaltres ho podem veure. I la veritat és que jo me'ls vaig guardant tots aquests que van fent i els tinc en el meu xuletari electrònic i quan tinc un dubte i tal els consulto i la veritat és que almenys me donen confiança. Els podeu seguir, hi ha una conta que també està relacionada amb aquesta conta de Sheila Pharma, que és Tillet Pharma D. Tillet vol dir Today I Learn from Emergency Department Pharma D. Val? Tillet Pharma D. En aquest conte també és on també pengen doncs, totes aquestes infografies, també les pengen en aquesta conta de Twitter. I també ho podem seguir-ho amb el hashtag Pharmacy Education Board. Una etiqueta, un hashtag, que és això, Pharmacy Education Board. Pues si seguiu aquesta etiqueta o aquests dos comptes de Twitter, el Sheila Pharma D o Tillet Pharma D, doncs podreu llegir i veure i estudiar i guardar-vos aquestes infografies que fan, que la veritat és que a mi m'assomba de bastanta utilitat.
Molt bé. El poder de les xarxes socials, eh? I en aquest cas és un poder benigne.
Sí, clar.
No pas les porqueries que es fan virals de tant en tant.
Sí, jo ho explicava com, ostres, si ja que passen per aquí residents i estudiants i van aprenent coses i tal, pues, per quin sentit té que això tu guardis, el que vagis aprenent tu amb una carpeta teva privada, amb un ordenador o en el teu mòbil, pues, ja que ho fas, pues, aprofiten i ho posen, ho difonen a través de Twitter i així, pues, bueno, a qui li pugui interessar, pues, s'ho llegeix, s'ho mira i te posen les referències bibliogràfiques d'on t'ho han tret tota aquella informació que han plasmat i així tu pots contrastar-ho o no. O... Bé, me sembla molt interessant i me sembla interessant que això ho poguéssim arribar. Jo no ho coneixo que es faci per aquí alguna cosa similar, però bé, estaria bé que aviam si algú s'anima i no, dels residents i tal, pues, bé, el que fan a part de fer-ne sessions i tal, pues, que es faci una difusió pública a nivell no, d'una xarxa social que tothom hi tingui accés, me sembla molt interessant.
Doncs mira, això ho lligarem perfecte, perquè jo també tinc una cosa que va de residents.
Ah.
És una sèrie, en el cas aquest, és una sèrie de podcast, estan inclosos dins una plataforma que és Rebel.iem, no? Els rebels de l'emergència mèdica. Però bé, jo m'interessa només en aquest cas concret, potser un altre dia parlem de Rebel.iem en general, m'interessa una sèrie de podcast que es diu Rebel Core Cast Basics of EM, no? Els bàsics de la medicina d'emergències. És americà, als Estats Units ja sabem que hi ha l'especialitat de medicina d'urgències, i allà ja fa temps hi va haver-hi algun resident gran que va decidir escriure, fer com una mena de pla d'estudis, diguem-ho així, no? De contingut a aprendre basat en motius de consulta per als residents que s'incorporaven al servei. Doncs bé, el que han fet ara és una versió en podcast d'aquesta mena de llibre, d'aquesta mena de compendi dels chief complaints, no? Dels motius de consulta. Clar, amb quina idea? Amb la idea que els nous residents, quan s'incorporen al servei, la feina que hauran de fer, que és atendre pacients, que els pacients venen per alguna cosa, doncs ja els hi comencen a moblar el cervell per atendre'ls. És a dir, per en comptes d'estar allà donant-li voltes i no... com pollastre sense cap i no saber què fer, doncs almenys ja basant-se en els motius de consulta, doncs començar aquest pensament que hem de tenir tots els que ens dediquem a això, aquest pensament lineal de, bueno, per què ve, què pot passar i què faig, doncs anar-los portant cap aquí. És Rebel Core Cast Basics of EM. Que, escolta'm, que si algú del que ens escolta és responsable de formació de residents i creu que això pot ser convenient pel seu servei, aquí nosaltres tenim una plataforma que es pot fer servir. Que ens contacti i ja mirem a veure com ho maneguem.
A veure, haurem de fer una altra secció, la secció del resident.
Doncs, mira, bueno, de fet, no hi ha en el Soc Moemir. Companys,
sí,
plantegem-s'ho.
Sí.
Plantegem-s'ho perquè és una manera de que la pega és que els residents són els residents de família que venen uns quants rotatoris i és una miqueta...
Clar, perquè ells no, perquè els que ens escolten tenen sort que no ens veuen perquè potser ja veurien alguna cana per aquí. I dirien, home, si hi haguessin residents, doncs mira, sempre li dona més modernitat o, no sé, un altre...
Sí, una miqueta vells estem, eh? Però, de fet, t'estic dient una mentida, perquè, clar, de residents de Medicina d'Urgències en territori de parla catalana sí que n'hi ha, que són els companys que es formen a Perpinyà. Mm. Però, vaja, no em consta que hi hagi ningú que ens escolti des d'allà encara. Aviam si responen.
El podríem difondre a través de... Jo, quan passo per allà aquestes zones, escolto Ràdio Arrels. No sé si n'hi ha altres de ràdios en català o no sé què, però jo no sé per què. Sempre tinc Ràdio Arrels quan passo per allà, no sé.
Bé, Ràdio Arrels, sempre catalans, molt bé. Doncs va, em sembla que ja en tenim prou per avui. Recordar-vos que estem a totes les plataformes de podcast, que hi ha por ahí, doncs l'Apple Podcast, el Google Podcast, Spotify. I, bueno, i evidentment a tots els podcatchers que teniu els programes aquests per reproduir podcast, estem allà. I encoratjar-vos a que us apunteu al grup de Telegram i que allà podem anar debatent i parlant dels temes que creguem oportuns. Vinga, que vagi molt bé i fins a la propera.
Vinga, fins a la propera. Adéu-siau.